Tweeting patrocina la curiosa del dia.
I és que, estimada Neus Assín, sempre em busques tres peus al gat. No sé com t'ho fas, però la veritat és que, escolta'm...
Sí, és una expressió que fem servir sovint, la de buscar, en castellà és los tres pies al gato, no? I vaig trobar un article interessant sobre una mica d'on deu venir això de buscar tres peus al gat. O sigui, aquesta expressió, d'on ve? Perquè clar, n'hi ha d'altres que les podem veure lògiques, no? Quan es diu d'un gat per llebre,
sí.
Es pot entendre ben bé el que és, no? Fer confondre una cosa amb una altra perquè són animals similars, etc. O jugar al gat i la rata, no? Senzill, perquè els gats persegueixen les rates, no? Però això de buscar tres peus al gat, per exemple, en lloc de cinc, perquè tu podries buscar cinc peus al gat,
sí.
Per què en busques tres i no en busques cinc, no? Doncs bé, he trobat un article que, de fet, no hi ha una llum clara al respecte, però bueno, hi ha algunes coses que potser desconeixem, no? La RAE d'entrada diu, la Real Acadèmia Espanyola, que l'expressió buscar tres peus al gat és buscar solucions o raons faltades de fundament o que no tenen sentit, no? O bé, ells posen empeñarse en coses que no tienen sentido, no? Que seria una mica la definició d'aquesta frase, que fem servir molt. Però clar, els gats caminen amb quatre potes, habitualment, no? Per tant, hi ha qui pensa que dir cinc peus al gat tindria més sentit que fins i tot tres, que es treure-n'hi una quan en tenen quatre. I, de fet, la majoria de diccionaris també recullen aquesta variant.
La del
de
cinc?
De les cinc, sí. Però per què no... D'on ve el 3, no? I per què potser no es fa servir tant 5? Doncs bé, hi ha un escriptor espanyol que està especialitzat en lexicografia, és José María Iribarren, que va estar mirant i va veure que la primera referència científica a aquesta expressió està en el diccionari Tesoro de la Lengua Castellana o Espanyola del 1611, i aquí parla de 5 peus al gat. No de 3. La primera era de 5.
O sigui que hi ha hagut una perversió de la xifra amb el temps, potser.
Bé, hi ha hagut, i ara veuràs una mica la idea de d'on pot venir, tot i que ja et dic, no hi ha una unanimitat per saber-ho. Però en aquest diccionari del 1611 es parlava dels 5 peus al gat, no? I es deia, en aquell moment, aquell diccionari, posava buscar 5 peus al gat, es diu, dels que amb sofisteries i embustes volen fer entendre allò impossible. Diu, nació de uno que quiso probar que la cola del gato era pie. I d'aquí hauria el 5.
Ah.
D'acord? Aquí tens com una explicació molt lògica, que tu podries dir 5 peus al gat. Per què? Doncs bé, explicat aquí del 1611 que algú va voler fer colar que la cua posada en certa manera era la cinquena pota. I això evidentment no era veritat, no? Però llavors dius, bé, doncs llavors, per què no es diu 5 peus al gat i es diu 3? Doncs bé, per què? Aquí estem parlant que això surt en aquest diccionari del 1611. Però el 1605 resulta que El Quijote, Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, va fer servir l'expressió tres pies
al gato.
Al gato. Aleshores, surt, hi ha una frase que diu no le busque usted tres pies al gato, en comptes de cinc, com s'havien dit.
I
no?
Seria una confusió.
Clar, llavors aquí els lingüistes no es posen d'acord, però diuen que o bé va ser un error de Cervantes, o bé va ser una bogeria més del seu personatge, que deia coses, bueno, ja sabem, no? Don Quijote era tot un personatge i té frases molt cèlebres, i que aleshores, doncs, buscant això, i posés el número 3 en comptes del número 5, que sí que s'havia fet servir altres vegades. El que sí que es creu és que, sigui com sigui, per un error o volgut, va ser Cervantes qui va popularitzar més aquesta versió dels 3 peus al gat, més que la dels 5, no? Llavors, Jenny Broom, que és catedràtica de traducció lingüística, va fer una investigació sobre frases fetes i va començar a agafar aquesta i va recopilar dades sobre les aparicions d'aquesta frase, de 3 o de 5, des del segle XVII. I el que va veure és que realment hi ha més aparicions d'aquesta frase amb 3 que no pas amb 5 peus al gat, que només en va trobar 12. I, curiosament, aquest ús de la frase de buscar 5 peus al gat eren en textos anteriors al segle XIX. Aleshores es va arribar una mica a la conclusió que va ser una expressió que no es va acabar de popularitzar i que va perdre definitivament ja el seu ús al segle XX. I que, en canvi, la de Cervantes, de 3 peus al gat, doncs va agafar més... Bueno, més... Potser és més fàcil, no? Perquè buscar 5... pies al gato, potser sí. Significa dir tres pies al gato.
Des d'un punt
no
de vista,
sé, potser ens ho sembla així perquè
des
estem...
Des d'un punt de vista sonor, sí que és veritat que és més fàcil dir tres que cinco.
Sí.
Però també és una qüestió de costums, no?
Exacte, sí, perquè hi ha altres coses, que són un tigre, dos tigres, tres tigres,
és una mica
complicat,
sí.
També hi ha un altre aquí, posen un altre punt, que aquí jo ja no hi entro tant, però que m'ha sorprès, és que hi hauria la possibilitat que en realitat pies no referís a una extremitat del gat. Perquè hi ha qui ha proposat que pies es refereix a síl·labes, perquè els estudiosos de la poesia clàssica saben que en aquells versos de la poesia clàssica, un pie fa referència al conjunt de síl·labes que composaven un vers. Clar, vist que gat té dos síl·labes, gato, en castellà, té sentit dir no le busques tres pies al gato. I aquí tindríem una altra explicació.
Jo això ho veig més clar, veus?
Per tant, aquí tenim bé aquestes diferents opcions damunt la taula del per què es fa servir aquesta expressió.
Però les dues són correctes.
Sí, sí, les dues existeixen i són frases fetes. Però és cert que la de 5 no la fem gaire. Jo la de 5, quan he vist que el diccionari del 1611 parlava de qui va intentar colar una cua com a pota, té el seu sentit, que diguessis 5... Però aquesta altra excepció de parlar de síl·labes en comptes de parlar d'extremitats també té la seva cosa. Si tú me das dos, yo quiero cuatro. Me encanta buscar tres pies al gato. Si tú me das dos, yo quiero cuatro. Me encanta buscar tres pies al gato. Si tú me das dos, yo quiero cuatro.
Busca els tres peus al gat. És curiós, a vegades, buscar d'on venen aquestes expressions, perquè poden venir dels llocs més inversemblants que ens puguem imaginar. Més coses, Neus, ara cap on ens portes?
Doncs mira, una altra expressió. Avui va d'expressions, us he buscat un parell, eh? Aquesta no és tan complicada, diguéssim, perquè se sap bastant d'on ve, però una cosa és el que es feia servir després com es va popularitzar, no? Estem parlant d'una frase molt típica. A qui no li han cantat les 40? Cantar les 40.
És no? Veritat, sí, sí, sí.
Una expressió que què vol dir? Doncs bé, vol dir que, segons la Real Acadèmia
no
Espanyola...
No vindran els 40 principals.
No vindran. Segons la Real Acadèmia Espanyola, vol dir dir-li amb resolució i desenfado, diu, a algú el que es pensa, encara que això li molesti. Això és el que una mica la descripció que fa la Real Acadèmia Espanyola de la frase molt comú de cantar les 40.
Les veritats ofenen, vaja.
Sí, no? A vegades diu, ai, ara he fet això i la meva mare cantarà les... No? Que això ho traduïm al català, sí, del cantar les 40, però en castellà és cantar les 40. Doncs bé, aquesta expressió... El que se sap és que prové d'un joc de cartes.
Ah, sí?
Sí, la gent que juga al tute... És un joc, i ara, escolta, si hi ha oients que ho saben, també 6, 8, 9, 100, 600, ens podeu escriure. Jo no sóc assídua d'aquests jocs de cartes i, per tant, els desconec, però cantar les 40 és el que fan els jugadors del tute cada vegada que aconsegueixen cavall i rei del pal en el que s'està jugant, perquè llavors obtenen el màxim valor de la partida, que són 40 punts. Per això es diu cantar les 40, no? Per tant, durant el joc, abunden aquestes frases de et cantaré les 40, no? Per què? Doncs perquè és arribar, no?, a tenir el màxim punts possible d'aquest joc de cartes. Llavors, clar, dius, home, com es va introduir això al carrer després? Perquè això és una...
És un...
Parlar, no?, de quan estàs jugant a un joc de cartes.
I d'un argot molt concret,
exacte. Exacte. Clar, es diu que prové de l'italià tuto.
Sí.
Que és una herència d'aquest joc, perquè de fet aquest joc va néixer a Itàlia. O es diu que va néixer a Itàlia i després es va importar a altres llocs, no? Llavors, clar, el tute seria una castellanització de l'estrangerisme tuto. Seria, bueno, allò que fem, aquelles traduccions que es fan en aquest país a vegades així tan fàcils, no? Que refereix a tot, que és a dir, al màxim de punts. D'acord? Llavors, el nom d'aquí, del joc, vindria directament, veuria directament de l'italià amb una traducció que faríem, no? Però, clar, llavors dius... quan apareix aquesta expressió una mica més al carrer? Doncs bé, de fet, l'Enciclopèdia de l'Idioma, de 1958, especifica que aquesta expressió ja es feia servir al segle XIX, però no diu gaire més sobre això, no? Llavors, clar, el per què no s'explica gaire això és perquè, segons es teoritza, clar, és probable que el joc de cartes, fos conegut bastant enrere, durant els segles anteriors. Però, clar, a qui pertany els jocs de cartes? A la classe popular.
Exacte.
La classe més baixa. Aleshores, si pertanyia a les classes populars, és lògic que no saltés als diccionaris acadèmics fins molt més endavant. De manera que les referències que hi ha en els diccionaris no es donen com a vàlides i es pressuposa que molt més enrere ja es feia servir, però es feia servir a nivell de carrer. Aleshores, trobar documentació que et digui a partir de quan es va començar a utilitzar en diccionaris és molt més posterior, quan ja la cosa realment estava molt estesa. Molt estesa. I el que s'especula és que aquest joc de cartes va ser importat pels soldats espanyols que van estar a Itàlia,
sí,
o per emigrants de tots dos països que van coincidir a ultramar al seu moment, i en el qual les partides de cartes, etc, etc, hi eren molt. I quan, doncs mira, hi ha una de les autores que ha estat estudiant aquest tema, parla de que al segle XV ja apareix la paraula tuto, molt probablement com a referència al joc de cartes. Per tant, si apareix al segle XV, pensen que el joc i l'expressió són més antics que aquest poema, que és un poema italià que ja parla d'aquest, fa servir aquesta paraula en referència a un joc, i per tant devia ser més antic, perquè evidentment no ho va inventar la persona que ho va escriure. Quan es va escriure és perquè això ja es feia abans. O sigui que ens anem més enllà del segle, més enrere del segle XV. El que passa que, clar, no va saltar fins molt més endavant, perquè el que dèiem no era, com t'ho diria, no era de real acadèmics. Era una qüestió una mica més de carrer, que va començar com una expressió que encara hi és en el joc de cartes, però va anar evolucionant el que avui en diem, que és això, no? Acabar-li dient a algú, o allò, cantar-li les 40, és dir allò que penses, i normalment s'associa una mica amb algú negatiu cap a algú, però que veu d'aquest joc de cartes originari d'Itàlia.
Bé, ara m'has fet pensar en altres frases fetes que tenim, com per exemple tocar el crostó, que també m'agradaria saber d'on ve.
Per exemple, mira, me l'apuntaré. Un altre dia us explicaré l'expressió meter-se en camisa de 11 vares.
Ah.
Perquè aquí també hi ha força tela, amb aquestes coses. Però vaja, ja et dic que us ho puc explicar un altre dia.
Per cert que aquests dies, ara que parlem de notícies curioses, ha saltat una notícia que afecta els Estats Units. El titular és fàcil, diu, si us plau, no llepeu els gripaus. I tot això ve perquè sembla que hi ha gent que hi busca efectes secundaris, no, en aquesta acció.
Sí, efectes al·lucinògens.
Al·lucinògens, exacte.
Tots sabem que hi ha gripaus, bé, a veure, a la fauna i a la flora hi ha moltes substàncies que són, és a dir, que són al·lucinògenes i que en molts casos també són tòxiques, i d'altres que provoquen la mort. I per tant s'ha de vigilar molt, no? Però és veritat que el Servei Nacional de Parcs dels Estats Units és com trist que hagi hagut d'acabar posant cartells en els que diu, sisplau, no llepeu els gripaus. Que
veure,
quan tu veus això penses, a veure, un moment, sisplau.
Hi ha gent que agafa un gripau i el llepa.
Sí. Ara, si esteu esmorzant, ja sé que ara això fa una mica d'angonieta, Però sí, per què? Doncs perquè hi ha certs gripaus, que evidentment la gent que els va llepar ja sap quins són, que tenen una substància tòxica a la pell, que per ells és de protecció, però que té un efecte al·lucinogen. Clar, llavors, hi ha gent que llepa aquí gripau per això, però clar, això té un efecte, pots tenir una reacció tòxica i fins i tot mortal molt, molt important, de manera que clar, precisament normalment, fixeu-vos que quan vas a la natura, etc, sempre ja t'identifiquen, no?, que certs animals no els toquis perquè poden ser verinosos, no perquè ells pobres hagin de fer res cap a tu, sinó perquè tenen substàncies que els protegeixen i que per nosaltres són tòxiques i que poden arribar a matar una persona, no?
A tu no t'havien dit mai que no t'acostessis gaire als gripaus, que deixaven anar una substància que podien deixar sense la vista?
Sí, però clar, per exemple, és el que diem, no tots els gripaus tenen aquests efectes,
Sapo, sapo, que nadava en el río, 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 con su traje verde, 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 moría de frío, frío, frío.
Sí, esclar, si els hi van llepant la substància, evidentment,
calla. De fet,
passaran fred.
Aquí parlen, per exemple, evidentment, el que dic, no tots els gripaus tenen aquest tipus de substàncies, hi ha una espècie, però als Estats Units hi ha una espècie molt concreta, que es diu el bufó alvarius, que és més conegut com el gripau de Sonora o del gripau del riu Colorado, que és un dels gripaus més grans que es troben a l'Amèrica del Nord. Fa prop de 18 centímetres.
Déu-n'hi-do.
És un gripauàs, d'aquests grossos. I fan un so com més feble i més greu, que dura menys un segon, no? És, per això diuen el gripau de Sonora, però, és un gripau que té aquesta toxina, que es passa 10 mesos a l'any vivint sota terra, allò posat sota terra, surt a l'època de les pluges per reproduir-se. Llavors, per això les cultures antigues americanes pensaven que anunciava pluges o que fins i tot feia que plogués aigua del cel, perquè coincidia la seva sortida de la terra amb les pluges.
Clar.
De fet, d'alguna manera, com passa amb molts animals, tenen aquest sentit que fan que s'avancin el que hi passarà, en aquest cas és la pluja, no? Llavors, què passa? Doncs que, clar, com que se'ls hi ha atribuït aquest tipus de gripau concret que està als Estats Units, Fins i tot se'ls ha atribuït amb els anys, anys enrere, efectes sanadors, no? Mm-hmm. Que a veure, ja s'havia fet moltes vegades d'anar a buscar a la natura ingredients que poguessin sanar, sobretot a l'època, evidentment, molt més antiga, en la qual no hi havia tampoc medicaments. Doncs clar, això se li havia atribuït amb el temps, no? Però clar, el contacte amb les mucoses d'aquests animals és molt, molt perillosa, a banda de que si els van fent amunt i avall acabaran
clar, els poses
matant
en perill.
L'espècie, sí, sí, bàsicament, sí. No? Llavors, clar, les al·lucinacions visuals, atacs de cor s'han registrat de gent que ha intentat utilitzar aquesta substància que tenen, perquè clar, pensa que no és només que, no és que es llepi part d'allò, sinó que a vegades l'extreuen i llavors es fuma, s'inhala amb vaporitzadors, bueno, tot el que vulguis.
Per cert,
no?
Que, clar, a totes aquestes persones que fan això, m'imagino que deuen calcular perfectament quan surten, perquè, clar, no crec que es dediquin a escarbar la terra. No,
les, ja durant les pluges, que a més a més, clar, fixeu-vos que ells surten per reproduir-se, i és el que diem. Si aquí evites aquest moment, bueno, doncs llavors no reproduiran i l'espècie no continuarà, o que no passi com aquelles... com aquelles granotes que us vaig explicar també, que en comptes de fer cric-cric, que vosaltres dieu que fan cric-cric, però bueno, el que van fer va ser deixar de cantar, perquè veien que si cantaven la mosca depredadora se les menjava. Doncs clar, si tu surts i quan surts et cacen, poder acabaràs canviant d'estació a sortir una altra època, perquè els animals es poden readaptar després del que hi hagi, no? Per això els parcs americans han posat aquests cartells perquè, bueno, la gent no acabi matant la pobra espècie que té tot el dret a viure com les altres. Every blau, 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 que es creia ser,
però de veritat, res més que un príncep encantat. De fet, déu-n'hi-do, ja és gros que hagin de posar aquests cartells perquè hi hagi persones que facin aquestes coses, és allò que diuen en castellà, que també podria ser una frase que podríem buscar, lo nunca visto.
Sí, realment.
Tenim alguna cosa
i per
més?
Nunca visto un altre tema que, bé, aquí ja surt de les xarxes, i és que hi ha una creadora de continguts finlandesa, de TikTok, que és molt famosa, té més de, bueno, les seves imatges, quan ella penja els seus vídeos, normalment té més de 20 milions de visualitzacions, que havia d'estar dit, i que gràcies al que ella fa, que ara t'explicaré, que té 8 milions de seguidors a TikTok, doncs escolta, viatja per tot el món desenvolupant aquesta passió que té ella i que, bueno, genera tant d'interès a la gent que la segueix. No diries què fa?
Doncs la veritat és que no. Qualsevol cosa, tenint en compte que, és clar que TikTok és el paradís, és el gran aparador d'aquells que es volen fer veure.
Doncs ella li encanta la brutícia,
sí,
i llavors li encanta netejar-la. I ella s'ofereix a netejar gratuïtament cases d'arreu del món. I com més brutes i més porquetes, millor.
Ah, però ella hi va físicament?
Ella hi va, viatja per tot el món, té una mà de patrocinadors que li paguen els viatges, i ella arriba a una casa i llavors ella fa el vídeo. Es veu ella amb el seu davantal, els seus guants roses, una casa que penses... espero que l'hagin decorat així de brutícia per l'ocasió, perquè si la gent viu així és com, bueno, en fi... plena de tot, i llavors ella es posa allà i diu, ara estic al paradís, perquè ara ho netejaré tot. I llavors, bueno, es posa allà a netejar, a fregar, rascar, llençar els cous, deixa tot, bueno, ara ho diré l'expressió en castellà, como los chorros de l'oro, que diuen. I llavors, clar, això ho filma,
sí,
i ho penja. I clar, però que la gent li encanta veure com neteja i com es troba certes cases, que la veritat és que no sé si això llavors la gent diu, mira, veus, la meva no està tan bruta, no ho sé, però home, aquella cosa genera un cert interès i morbositat entre els seus seguidors.
És a dir, que ara el que està de moda és que mirem a través de les xarxes com una persona neteja.
Sí, neteja les brutícies dels altres. Ah,
doncs escolta, ens ho plantejarem, no, també?
Sí, bueno, tu la pots fer venir a casa, si vols.
Crida la Loli que vingui. La Loli és la nostra senyora de la neteja, que vingui aquí i que ens expliqui a veure què li sembla.
Pot fer els vídeos i endavant. Això és com tot, aquí les coses és fer-les, no sé, aquí s'ha tocat una idea, ho fas i escolta. Ella, de fet, té 29 anys i, clar, ha acabat deixant la feina que ella tenia perquè, bueno, ella es dedicava a netejar cases. De fet, ella és molt jove, però va quedar vídua amb 3 nens, i he dit, té 29 anys. I aleshores, bueno, doncs, per poder organitzar-se, ella doncs anava a netejar a cases i tal. Però ella li agrada. Ella diu que li agrada molt organitzar, netejar, que no pot amb la brutícia, per tant li agrada de veure-ho tot net, etc. Com que quan va començar a netejar això a les cases, li va agradar l'experiència, doncs va començar a fer vídeos amb consells de neteja, bueno, allò, no? Que sí, n'hi ha molts.
Sí.
Però llavors, com que veien que ella, bueno, tenia tapa, però molta gent li va començar a demanar ajuda, etc. I ella, bueno, doncs ho va anar compaginant amb la feina que ja tenia, que tenia els seus. Però clar, durant 5 anys, però arriba un moment que l'estiu passat va dir, bueno, ho deixo, perquè clar, tenia tantes peticions de gent i començava a tenir tants seguidors i començava a tenir sponsors que per tant li pagaven, que tu diràs, tots els fabricants de productes de neteja van al darrere d'ella.
Evidentment.
I coses bàsiques, no? Perquè a més ella fa servir coses molt bàsiques per netejar, vinagre, és a dir, no grans coses, sinó les coses bàsiques.
Coses que podem tenir a casa.
I tant. Però vaja, ja fa temps que, bueno, té anunciants, patrocinis, i amb això és amb el que es paga els viatges, perquè ella no et cobra, si et ve a netejar casa teva.
Ah, no?
No, ella no et cobra, perquè tu, en certa manera, ella està fent publicitat de la brutícia de casa teva, és a dir, és com un intercanvi, no?
Sí.
Jo et deixo venir a casa, tu fas un vídeo, deixo filmar la meva brutícia.
I ella, per tant, cobra dels patrocinadors,
clar,
entenc.
Ella cobra dels patrocinadors per poder-ho fer, però clar, jo he vist algunes imatges i clar, a veure, jo penso que la gent...
Surt la gent propietària de la casa? No, perquè clar, m'hi faria una mica de vergonyeta, no?
No, hi ha coses que us heu d'imaginar que si d'aquest èxit i tal superen el que és, a dir, no patiu, que si a vegades dius, ai, ve gent a casa i no està prou net, no patiu, perquè el que es veu en aquestes imatges, que és el que dic, que penso que també, com tot, pot haver-hi molta cosa preparada i gent que, evidentment, aprofita si ve ella per ja emmerdar-ho tot i deixar-ho tot fatal, etc. A més, ella ho viu tot, ella ho positivitza, no? Tu veus, per exemple, una imatge d'un vàter, hi ha un vàter i a terra hi ha de tot. De tot, vull dir, des de peles de plat empodrides fins a papers de tot tipus, bosses, allò, xampús que han quedat, que ja estan tirats a terra, o sigui, tu quasi no arribes al vàter.
Ja, però això has de ser un porc llicenciat,
Per això t'ho dic.
El nivell... un màster en porc,
El nivell és molt elevat. I llavors ella fa aquesta imatge i posa My Dream, que vol dir el meu somni, i diu... El meu somni. Com netejaré això i ho deixaré de maco? I clar, llavors fa... Això és com l'antis i el desbre ha funcionat.
Sí, sí.
Una cosa que ens sembla que no ens agrada gaire o que ens genera una certa repulsió i després com es transforma una cosa bonica i meravellosa. Això a la ment humana li agrada i ella, doncs, mira, escolta, ho ha acabat convertint en la seva professió.
Les notícies curioses del dia amb el suport de Tweeting, aquí als 5 minuts més.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 902 26 24 25.